Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
Mestra renovadora, tant d'infants com d'adults, divulgadora cultural i feminista, catalanista, l'obra pedagògica de Rosa Sensat va ser de gran importància en el primer terç del segle XX i especialment durant l'etapa republicana. L'experiència com a professora i com a directora de centres escolars va resultar pionera en molts aspectes i la visió de la relació entre mestre i alumnes com una col·laboració mútua, més que no pas com una relació de subordinació, continua plenament vigent. Rosa Sensat i Vilà va néixer al Masnou el 1873. Després d'uns anys de formació a Barcelona, Madrid i Alacant, relacionada amb l'Escola Normal i amb els pedagogs de la Institució Libre d'Ensenyança, el 1904 va aconseguir ser traslladada a Barcelona com a mestra de primària. 10 anys més tard, quan ja en tenia 40, va ser nomenada directora de l'Escola del Bosc, al parc de Montjuïc de Barcelona, la primera de les escoles a l'aire lliure de l'Estat. Va ser promoguda per l'Ajuntament i concebuda com una escola sanatori, pensada per atendre infants amb una salut fràgil. A les nenes els oferia una doble educació que les havia de permetre desenvolupar-se com a professionals i com a mestresses de casa, segons els rols socials de l'època. Un dels seus lemes era que calia educar per esdevenir persona, posant l'alumne com a subjecte actiu i promovent l'autonomia personal. Durant el curs 1930-1931, per compromís amb l'educació pública, va acceptar deixar l'Escola del Bosc i passar a dirigir un centre amb molts més alumnes, el grup escolar Milà i Fontanals. En aquest centre pioner es prioritzava una educació laica, però respectuosa amb la religió, en què la llengua vehicular era el català. Allà es va mantenir fidel a la seva visió i va exercir com a directora fins al 1938, en plena Guerra Civil. Amb l'arribada del franquisme va ser depurada. Tot i estar jubilada als 65 anys, des del mateix 1938, la seva jubilació efectiva va ser el 1943. Quan va morir el 1961, a 88 anys, les seves aportacions a la renovació pedagògica havien quedat injustament oblidades. Pocs anys després, l'Escola de Mestres Rosa Sensat començava a reivindicar-ne el llegat. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un nom que, més que conèixer què ha fet, és un nom mític, perquè Rosa Sensat ja ens sona com si fos una marca que parla de pedagogia, però realment no sé si en general es coneix molt bé la seva vida. Jo, personalment, la coneixia ben poc, francament.
Mira, en certa forma es pot dir que la història de la pedagogia i de l'educació de Catalunya en l'època contemporània, es podria fer la història de Catalunya a partir de la història de la pedagogia. De la mateixa manera que podríem explicar la història de Catalunya a partir dels rius, allò que diuen la geografia, et podries escriure el mateix. Perquè la història de la pedagogia, en aquest cas de Rosa Sensat, però qui diu Rosa Sensat, totes les diverses corrents pedagògiques que hi ha hagut, que no és l'única.
Algunes són molt enfrontades entre elles, eh? El Ferrer i Guàrdia, per posar un exemple,
L'escola Ferrer i Guàrdia, l'escola, diguem, l'escola moderna, l'escola horaciana d'en Pau Vila.
Sí.
Després, totes les ordres religioses que al llarg del segle XIX atreuen moltes nenes per anar a l'escola, cosa que l'escola pública no aconsegueix, eh? Que han estat estudiades, aviat en sortirà alguna d'aquestes obres que estan estudiant. Després, l'escola pública. Després, la lluita per aconseguir, diguem, aquesta escola amb el qual hi hagi la... I ara no em surt el nom, la primera que es fa al Raval, l'escola pública en català, del mestre... Que, en fi, el nostre convidat, ell segur que ens ho acabarà de dir. Tota aquesta història és una història d'una lluita constant per millorar la societat. I llavors, en la lluita constant per millorar la societat, clar, hi ha diverses corrents polítiques, ideològiques, socials, culturals, algunes laiques, altres agnòstiques, l'altre atees, l'altre profundament involucrades amb la ideologia, però és una història extraordinària. Rosa Sensat, possiblement, és la que a l'època final dins del franquisme i al final del franquisme agafa com símbol aquesta persona que posa la seva vida en funció de l'educació dels que han de venir. És una corrent extraordinària.
No, perquè realment a la història del franquisme és evident que l'escola va tenir un paper cabdal i precisament cap al final del franquisme una de les maneres d'anar trencant amb aquell aparent monòlit, que no ho era, ja ho saps perfectament, que era el franquisme, era precisament amb les vies noves d'escola que reivindiqués Rosa Sensat, és també molt significatiu del corrent tan diferent d'allò del franquisme. No,
la Rosa Sensat, l'Àngeleta Ferrer, després l'escola que portàvem al seu moment, l'escola, diguem, del que podríem dir Tau i tota la línia del Triadú, les escoles que es fan a Lleida, les que es fan a Girona, a Figueres, a Reus, estic pensant en escoles diferents. I a més, després aquestes cooperatives que la gent... És a dir, la lluita per la educació a Catalunya ha sigut una cosa... amb totes les contradiccions que es vulgui, és la lluita per ser...
Sí, els problemes i tirar-se enrere, errors, com és normal com la vida.
Com el present, però ha sigut una lluita per fer una societat millor. I això, en fi, això és extraordinari que s'estudi.
Qui ens acompanya, hem tingut la sort de tenir-lo en altres ocasions al programa i, per tant, òbviament estem molt contents de veure'l. Un altre cop és el doctor en pedagogia i màster de psicopedagogia per la Universitat de Barcelona, Salvador Domènech, especialista en història de l'educació a Catalunya i autor de molts llibres, i en aquest cas el que ens ocupa, que ens ajudarà una mica a guiar-nos en aquesta conversa d'avui, és aquest llibre de Bolian Edicions, que són 50 anys, una mirada inèdita de Rosa Sensat republicana. Doctor Domènech, Salvador, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies, Enric, moltes gràcies també, Josep Maria.
Contents de
per invitar-me, eh?
No, nosaltres contents de tenir-te aquí. Anem a parlar de Rosa Sensat, si et sembla. Rosa Sensat és realment trencadora o és una filla d'una evolució anterior? I òbviament, un punt cabdal, eh? Però neix com un bolet o és filla de tradició?
A veure, tots diguem-ne, no som un bolet, no? Som circumstàncies, i ho ha explicat molt bé el Josep Maria, i tu també, que va anar a Madrid a estudiar, després a Alacant. És a dir, a cada lloc que vas...
Captes,
d'alguna manera. Si ets un bon professional, com era ella, doncs la paraula no em surt, demarar, no?
Ja, sí, amarar és bonica.
Sí, m'agrada molt aquesta paraula, amarar, doncs, de l'entorn, dels contactes que va fer ella. Però realment ella és revolucionària. I és pionera.
És trencadora, per tant.
Sí, la paraula aquesta que dius tu, sí. Trencadora. Perquè has dit això de l'escola de Bosch, però, esclar, pensa que en aquella època, amb la monarquia d'Alfons XIII, doncs era difícil que una dona dirigís una escola. I per tant, l'Ajuntament de Barcelona tenia com uns privilegis, no? Perquè no eren mestres de l'Estat, eren municipals. I llavors ella, diguem-ne, la van escollir mestra, però de la secció de nenes.
Clar, perquè separava els nens,
no hi podia haver coeducació en cap cas. I una persona que també em fa il·lusió anomenar-la és l'Antolí Monroy, que era el director de la secció de nens, saps? I llavors, quan parles moltes vegades de Rosa Sensat, sempre surt doncs l'escola de Bosch de Montjuïc, però no saben que també hi va haver un company des de
que també va fer molta feina.
Sí, clar, i que des del 1914, i precisament ara no sé si m'avenço, però més endavant va quedar únic director, aquesta vegada sí, com home, a l'època de l'etapa prerepublicana i republicana de tota l'escola del parc de Montjuïc.
Anem a parlar de la història de la Rosa Sensat com a tal, com a persona, abans de ser una pedagoga reconeguda. Ella d'on venia? Venia de tradició de familiar d'ensenyament o no?
No, el seu pare era capità de vaixell I la seva mare no era pas mestra, no. A veure, aquí també hi ha una voluntat d'ella de amarar-se, ara em surt la paraula també una altra vegada, doncs de cultura europea. Va viatjar per Bèlgica, per Suïssa, per conèixer doncs metodologies renovadores, no? I també jo diria que cal esmentar, doncs el Col·legi Sant Jordi, no? D'en Flors i Calcat, que el 1898 és el primer centre que incorpora el català.
Com a idioma vehicular de l'escola.
Com a idioma vehicular, només el català.
El barri del Raval de Barcelona, no?
És el que comentaves abans.
A veure, no recordo això, perdó. El que sí que recordo és el barri del Raval, que hi havia doncs l'escola del districte 2 i el districte 6è, que hi van estudiar doncs personalitats com el Pere Vergés, no? Sí. I llavors ella en tot moment va tenir molt clar que educació i llengua havien d'estar units, i per això a l'escola de Bosch de Montjuïc es feia en català. Ara bé, no posaven els quadernets en català perquè no estava permès oficialment.
Es parlava, però en
canvi... parlava, i com va passar també amb el Primo de Rivera en aquella època.
Sí, clar.
Continuaven. Per què? Doncs perquè era una escola municipal, no?
No és casualitat que jo que estudiés tant o que fes viatges i veiés la realitat d'allí, tant de Bèlgica com de Suïssa, que són països plurilingüístics, i que això devia realment xocar-la. Bèlgica, clar, ara és un país d'Europa i té tot l'interès que vulguis, però a finals del segle XIX és un país capdavanter en moltíssimes coses, malgrat té una història negra colonial dins del país, amb industrialització, amb noves tendències, amb moviments socials. Bèlgica està una mica oblidada en aquest sentit, però en aquell moment és un país clau en el món. Per això no m'estranya que Rosa Sensat d'allà captés moltes coses.
Correcte.
Clar.
Sí.
Ella, quan torna d'aquests viatges i d'aquesta etapa de formació, encara no ha acabat la seva formació, perquè se'n va estudiar també fora de Catalunya.
A veure, ella fa un itinerari per formar-se, com és també anar a Madrid i conèixer doncs paral·lelament doncs els institucionalistes, no?, de l'Institució Libre d'Ensenyança. Després el que fa és apostar per una plaça a Alacant, d'educació doncs superior, i precisament allà l'època era de que la plaça d'una dona havia de ser de labors, no?
Ja, ostres.
I això, és clar, una persona progressista la va condicionar, però aprofitava per fer també ciències naturals. Vull dir que en aquest sentit...
Labors i costura, que se'n deia.
Sí, labors i costura.
Clar.
I llavors feia poc es va casar amb el senyor Ferrer, i estava esperant la seva filla, l'Angeleta Ferrer i Sensat, i va voler tornar a Catalunya.
Per què havia volgut agafar una plaça a Alacant? Perquè anar a Madrid a treballar i aprendre també de la Institució Libre d'Ensenyança té tota la lògica, diguéssim, perquè era una institució... Però a Alacant hi havia alguna institució, o va ser una casualitat d'aquestes d'oposicions?
D'oposicions, va ser per oposició, vull dir, va tenir una...
I llavors destinen com a funcionari.
Sí, correcte. Sí, com un plaç més. No?
Sí, no, que no fos que hi hagués alguna cosa, un interès específic a Alacant.
Tu fas una oposició per a gent que no ho sàpigui, i segons la puntuació que tens, et toca o no et toca.
Correcte.
Tu vols l'institut al costat de casa, per exemple, i et toca pel número a l'institut d'Alacant.
Per la puntuació potser et toca Recife, Canàries.
Sí, és així.
Sí. I llavors, com que volia tornar doncs a Catalunya i a Barcelona en concret, doncs és quan, més endavant, doncs l'Ajuntament li ofereix la plaça, doncs, això.
L'Ajuntament és quan es crea l'Institut Municipal d'Educació, no?, aquells anys?
Bueno, no se li deia així, eh? Ah. No, no tenia aquest nom, però, diguem-ne, en aquella època no hi havia tanta parcel·lació, val? Això va venir sobretot després amb el Manuel Henó, no? Quan es va crear la Comissió de Cultura, ell va ser el director de l'assessoria tècnica i es van donar unes parcel·les molt, molt concretes. Però abans era l'Ajuntament, l'àrea d'ensenyament, l'àrea d'ensenyament, no? I realment, és clar, això la va omplir molt.
Però devia tenir l'Ajuntament una certa... Un ajuntament, a més, en una època molt primerenca, diguéssim, a principis del 19... devia tenir una sensibilitat especial per voler fer una cosa, sí, com aquesta, que era trencadora amb tot molt, el tipus d'ensenyament que hi havia a l'època.
Molt, molt. Ja es va voler fer el 1908, amb el pressupost
el famós pressupost de cultura. Sí, sí.
Aquí hi havia, darrere hi havia la lluita en contra del lerrouxisme, eh?
Sí. Sí.
I aleshores, per intentar, diguem, posar una mica de civilitat davant de l'atrocitat i els abruptes, diguem.
Els jóvenes bàrbaros. Recordem que el 1909, o sigui, un any després d'aquest famós, sí, pressupost, esclata la Setmana Tràgica. Correcte. Vull dir que hi és una societat, la Barcelona específica, sí, però en general la catalana, que està bullint. Amb tots els sentits, amb, sí, sí, bo i dolent, vull dir que...
No, la paraula és molt correcta, bullint, estava fent essència. Bé, i llavors ella es troba en plenitud i s'hagués jubilat amb aquesta plaça, no? Perquè, a veure, és un luxe tenir 100 nenes i 100, ho tenia l'Enric, altres 100, en total 200, l'escola ho tenia l'Enric, l'Antoli Monroy, no? Però, doncs això, quan li, no sé si ara m'avanço, Enric, però quan li proposa Manuel Henó, precisament, a les acaballes de la dicta blanda, perquè realment va ser blanda, sí, perquè doncs es va poder editar en català coses a l'Ajuntament,
sí, després de la caiguda de Primo de Rivera.
Correcte.
I entre l'almirall Aznar, sí, sí, etc., doncs li diuen la dictablan d'aquest període abans de la República, sí,
perquè ningú, sí, es confongui, la dictadura del general Primo de Rivera va ser una dictadura, sí, el que passa és que al costat de la dictadura franquista la gent li ha rebaixat, però va tenir persecucions, va ser atroç, va ser corrupta, sí, va ser violenta, etc., sí, sí, etc. Sí, sí. Ara, com que el període posterior, un any poc després, sí, és una mica menor, la gent li diu la dicta blanda.
És una mica menor perquè és clar, és com va passar amb la transició a l'any 75, 76, 77. Ningú veu clar què pot passar i llavors el poder afluixa, no fos cas.
Sí,
sí, sí. Doncs és aquest el tema.
És això. I llavors, quan li demana Donya, perquè llavors Donya Rosa, que doncs la societat Barcelona li demana doncs aquest, un canvi, perquè Manuel Henó, al fer els grups escolars, d'alguna manera fomenta el que és l'escolarització massiva de classe treballadora, i després el tema de les escoles a l'aire lliure perd una mica d'importància. Per què? Doncs perquè eren palaus d'infants, i per tant hi havia molta llum, entrava el sol,
patis generosos.
Clar,
sí, sí, clar, era... I és que, clar, pensem com eren les escoles públiques abans, que era...
Locals era... rònecs.
La paraula... Rònecs, avui, sí, estem en paraules adequades,
sí,
eh?
Sí, rònecs, no, i a més s'ha de tenir en compte que això... Hi ha un altre fet, jo, com fill de mestres rurals, ho puc dir. Hi havia... I és de l'època franquista, no? Hi havia molta absència. Els alumnes, quan hi havia feina, els pares, o quan, sí, qualsevol raó, anaven a treballar al tros. I si
tothom
eren,
ho trobava...
I si eren al món, món industrial, ajudàvem
com havia de ser.
Com havia de ser. Perquè l'important és que, clar, la situació, sí, sí, econòmica era la que era. I ella el que aconsegueix, doncs, és realment potenciar que el fonamental és que el nen vagi a l'escola.
Sí, sí, sí. I això, doncs, clar, en Palaus d'Infants, que tenien 800, 1.000, 1.200 alumnes, clar, es va fer una lluita per acabar amb l'absentisme, no? I va haver continuar, sí, però el canvi va ser...
Radical.
Radical.
Al llarg de l'estada a l'escola de Bosch de Montjuïc, Rosa Sensat va elaborar un seguit de diaris de classe, 8 quaderns escrits entre el 1914, l'any de creació del centre, fins al 1928, encara en plena dictadura de Primo de Rivera. Les anotacions fetes els dies 17, 18 i 20 de novembre de 1919 donen una bona mostra de l'interès de Sensat per apropar els infants a la natura i també de la seva concepció de la disciplina. En aquests apunts, la directora de l'escola de Bosch es refereix als efectes d'una vaga general que hi havia hagut a l'agost.
Dilluns 17. No està arreglada la qüestió dels obrers. Barcelona viu intranquil·la i, a pesar d'això, tenim una assistència com mai. Falta una sola nena per malalta. Fa molt fred, però un dia bonic, clar i esplèndid. Quin sol tan bonic. Volem anar d'excursió, però tinc por del vent, que és molt fred... I no estem gaire fortes, les mestres, per resistir la caminada i l'aire massa fred. Ens quedem a la classe i fem conversa. Parlem de la respiració. Entrada de l'aire. Curs. Pulmons. Sortida. Dimarts 18. Continua com a centre d'interès el parlar de les funcions del cos humà. Dijous 20. Continua el bon temps. Uns dies esplèndids de sol i ambient dolç i suau. Un home que acompanya unes nenes ens dona una nova desagradable. Diu que ahir i altres dies, en el tramvia, nens i nenes observen una conducta poc correcta. Criden, salten pels bancs, es barallen, donant un espectacle lamentable i que va provocar comentaris molt desagradables de la gent que anava en el tramvia. Convenim en que s'ha de prendre una mida una mica sèria. Primer pensàvem de retirar-los al passi del tramvia, però això castigaria els pares i no en ells, que haurien seguit venint amb els quartos que pagarien els altres. Vam determinar després de privar-les de venir a l'escola 2 dies, o sigui, fins dilluns. Això els hi va fer un efecte colossal. Totes ploraven. Ditxosa escola, aquella en què els alumnes consideren com un càstig el no poder anar-hi.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia parlant de la feina portada per Rosa Sensat, aquesta mestra renovadora, amb en Salvador Domènech i amb en Josep Maria Soler i Sabater. Doctor Domènech, acabem de sentir aquests fragments del diari que portava Rosa Sensat a l'escola de Bosch. Clar, s'intueix que allò sí que era un canvi. Aquells nens que anaven a l'escola, aquella escola de Bosch del parc de Montjuïc de Barcelona, primer eren nens que habitualment ja no hi anaven a l'escola perquè eren nens desfavorits, que sí, tenien molts problemes, diguéssim, sí, familiars, no? I a més, aquest intent de que gaudeixin de l'aprenentatge és una cosa que ara ens pot semblar lògica, home, que el nen s'ho passi bé estudiant és magnífic, no? I hauria de ser normal, però en aquell moment no sé si era ni molt menys així, eh?
Ni molt menys, I comentar-te que, a part de ser famílies humils, amb pocs recursos, eren nens pretuberculosos.
Déu-n'hi-do, també. Clar, tant, en una època, recordem que no hi ha antibiòtics, no hi ha... Clar,
Llavors sí, la tuberculosi era un autèntic flagell, eh?
Sí. I recordem que també arrenca just quan la grip espanyola.
Sí.
Vull dir que són 2-3 anys molt durs... malalties infeccioses molt dures, per tant. I les solucions que es donaven eren solucions una mica ingènues, de portar-los a respirar millor aire. Aquesta era la idea de base, no?
Doncs clar, això... de sanatoris que encara tenim.
Sí.
Ara són hotels o vés a saber què són, no? O residències de la Generalitat o vés a saber què.
I llavors tenien un altre avantatge de que cada cada mes els mesuraven, no? El pes, l'alçada, i una cosa que no tenien a casa, que és que esmorzaven, dinaven i berenaven. Que... Ah, complet. Sí, ja, sí. Moltes vegades potser no tenien un berenar, saps? Sí. I el dinar era justet, saps? Era justet. Llavors, esclar, a mi em fa molta gràcia, ho dic sincerament, quan el càstig que li... que proposa un càstig, sí. diguem-ne, una manera de fer-la reaccionar és de dir, bé, doncs us quedareu a casa, no?
Avui no veniu. Demà no vingueu perquè no heu fet el que havíeu de fer.
I és el pitjor que els hi podia dir, perquè aquest plaer d'anar a l'escola, que no era habitual, se'ls hi anava. Doncs estudiar sota els pins, bon, més que estudiar, practicar. Practicar, a veure quina fulla és aquesta, anar amb passejos pel parla viral. Doncs el dir, ella, deixar notat, dichosa escola, la que realment fa que el seu alumnat reaccioni al no poder anar a escola, saps?
Clar,
perquè amb el franquisme, bé, el que podia fer a campana, que es deia, no?
Sí.
Vull dir que...
Sí, sí.
T'estaves a casa molt millor.
Suposo que l'entorn, a part d'aquestes iniciatives pedagògiques que també s'estaven produint en aquell moment, no exactament igual que aquestes, òbviament, l'entorn devia ser, en general, molt opressiu i autoritari amb els nens a les escoles.
Molt.
O sigui, castigar-los si no es portaven bé.
Castigar-los i pegar-los.
I pegar-los.
Sí, això dura fins als anys 60,
sí, eh? Sí. Però ho dic per contrastar amb el que era l'altre.
No? Això sí que hi ha aprofundit. Era, en el fons, pegar-los, castigar-los, humillar-los, per posar-los, doncs,
i genolls a terra.
Genolls a terra, sí. Que no sortia.
Els braços aixecats.
Que se'ls havia escapat el pixú, mantenir-los perquè t'has pixat a sobre, etcètera. Totes aquestes coses que era una humiliació constant.
Humiliació també anar, amb el, si eres dels grans, anava als petits,
sí.
I passar allà, vull dir, aquest no es porta bé, aquest ha fet això, l'altre.
És un infantil, és allò massa...
Sí. Per tant, home, vull dir que...
Però, era un contrast radical.
Radical. Per això, esclar, ella es va marar i es va connectar amb totes aquestes metodologies. I una cosa que és interessant, que també escoltin els oients, és que ella eclèctica. Eclèctica vol dir que no es casava només amb una metodologia.
Copiava d'on fos.
Sí. Agafava el millor. Jo m'identifico amb la qüestió eclèctica, saps? Per què? Doncs perquè veus que potser el parvulari és millor el mètode Montessori, val? Però després, doncs, per què no fer una revista com el Farinet, val? Però també fas el de Crolí, fas, doncs...
Els diversos sistemes.
I que no acaba de funcionar, doncs ho canvia.
Exacte.
Esclar. Adaptar-se a allò que veus i també que els nens no són productes homogenis, com és, per sort.
Correcte.
I, per tant, t'has d'adaptar també a les circumstàncies d'aquell grup col·lectiu.
Clar. Sí.
Que... No, això és molt impressionant. Però sí. Com ho rebien, això, els pares? Com ho rebien? Perquè, clar, moltes famílies... D'una banda sí que el nen mengi fantàstic, però d'altra banda, què estan fent? El nen no és disciplinat, no és com hauria de ser.
Sí, no, a veure...
No passava això.
No. Els pares que tenien la sort d'anar a una escola d'aquestes, perquè normalment era per qüestió de salut, aquestes escoles a l'aire lliure, estaven molt, molt feliços, perquè el seu fill ho era.
Clar.
Jo quan dic fill, vol dir fill i filla.
Sí,
No. Però vull dir que llavors, esclar, veure el teu fill, que ve content, que t'explica el que ha fet, que el treball en grup...
Que ha après coses, a més, clar. És que també no és només allò... No ha anat a passar-s'ho bé, només.
És que aquí està la clau. Aprenien, tot practicant, que l'escola pública, o també religiosa, que les classes pudents, anaven a les escoles religioses... Què feien? Instruir. T'obligaven a aprendre de memòria.
Clar, aquelles
coses.
Aquelles llargues llistes del que fos.
Del que fos. Sí, jo sempre, perquè m'ha passat, com he anat amb el franquisme, també, fins i tot, la lletra petita, saps? Sí. I dic, bueno, això per què? O les punts, els peus de fotografia. És a dir, allò no era una educació. No era educació. Jo sempre diferencio ensenyament i educació. Clar, ensenyar vol dir ensenyar, que ensenya una cosa. I ja ho heu vist, d'acord. Però educar vol dir posar-te, posar el nen al centre.
La diferència que hi ha entre memoritzar i o entendre.
Correcte.
I memoritzàvem un munt de coses i en teníem una quarta part. Aquesta és la realitat.
S'hi arribava, saps? Hi arribava.
Jo confesso, jo vaig aprendre història molt gran, perquè a classe de petit no recordo cap classe que em digués... Ni he entès una mica la història com funcionava. No ho vaig entendre en absolut. Vaig aprovar tot, però no, esclar.
Però això potser va ser... Enric, un motiu perquè després t'agradés.
Sí, probablement, però és cert que això passava amb totes les disciplines, no?
Sí.
L'ensenyament era per força, inclús professors, diguéssim, amb bona voluntat, que no fossin especialment ni agressius.
No.
Però, esclar, el mètode era el mètode. I el mètode era...
Estaves condicionat.
Sí, absolutament. Sí. Per tant, clar, el que Rosa Sensat, entre d'altres, feia, realment era trencador. I l'Ajuntament ho prenia bé?
Sí.
Parla bé de l'Ajuntament en aquest cas, eh?
Molt.
Bueno, en aquest cas hi havia algunes persones preclares, com era el Manel Enó, el pare dels, després el Zenó que hem conegut,
Del Manel, de les Artes.
Del Joan Enó, del Museu Nacional...
De Catalunya.
De Catalunya, però es deia diferent. Ah, no, recordo que el Nacional no es deia.
Segur que no, sota
el Franquí.
Sí. Dels museus de Barcelona.
I després del Josep Maria Enó de la Sarta, historiador i persones que tots recordem, no?
Sí, i tant.
A mi, el Josep Maria Enó de la Sarta, realment em va influir, perquè jo em dediqués a la pedagogia i a l'educació i a la recerca històrica, al ser el seu pare, el Manuel Enó.
El curs 1930-31 va representar un any de canvi radical per Rosa Sensat. Manuel Enó, el gran artífex dels projectes educatius més innovadors de l'Ajuntament de Barcelona, li va proposar deixar la direcció de l'Escola de Bosch, on portava 14 anys, per ser la directora d'un nou centre, el grup escolar Milà i Fontanals, una escola de parvulari de primària que depenia del patronat escolar, situada al carrer del Carme, a la barriada de Sant Pau, al Raval. Va ser una decisió difícil per Sensat, però va acabar acceptant, confiant en el criteri de Enó.
Ai, senyor Inaut, no sap les voltes que li he arribat a donar a la seva proposta. M'he fet un fart de plorar.
Em sap molt greu de sentir-ho, senyora Sensat. No era pas la meva intenció.
Li he de ser sincera. Em dol deixar la meva escola de Bosch.
Sé perfectament com estima aquesta escola de Montjuïc. I si no fos important, no li demanaria aquest canvi.
És clar, ja m'ho imagino.
Li estic demanant un sacrifici en nom de la ciutat de Barcelona. L'escola de Bosch l'ha formada vostè. Ja funciona, ja és feta i estimulada. Ja seguirà la seva via. És per a un petit sector de nois.
És un sector petit, però requereix tota la nostra atenció. Aquests nens i nenes de salut dèbil han trobat entre aquests pins un espai per guarir-se i esdevenir persones.
Sens dubte. El que li demano ara és que posi la seva aportació i la seva vàlua docent i intel·lectual al servei d'una obra encara més cabdal i definitiva, perquè aquesta anirà adreçada a tots els nens de Barcelona.
No li negaré que això també resulta temptador, però es tracta de deixar de dirigir un centre amb un centenar d'alumnes, com els que tenim a la secció de nenes a l'escola de Bosch, per dirigir un centre amb uns 1.200 alumnes. 12 vegades més.
He llegit diversos textos seus defensant la importància d'estendre l'educació pública a la meitat del cens escolar de la ciutat. Crec que parlava de 37.000 nois. El projecte que li proposo assumir seria de gran importància per reduir al màxim l'absentisme escolar a Barcelona.
Vostè sap com endolcir una proposta. No és el que preferiria continuar fent, però entenc quines són les seves responsabilitats públiques. Compti amb mi, senyor Inaut. Endavant.
Això és En Guàrdia.
Doctor Domènech, acabem de sentir aquesta conversa entre Ainhoa, el responsable de la pedagogia o de l'ensenyament a la ciutat de Barcelona, i la Rosa Sensat oferint-li aquest nou projecte. Clar, era un projecte molt diferent. L'Escola de Bosch, podies permetre't, entre cometes, la gran innovació. No sé si amb un grup escolar tan gran, 1.200 alumnes, diversos graus, amb un dels barris més durs de la ciutat, en una època dura en general, però en aquell barri especialment, etcètera, etcètera, podies fer el mateix que havies fet a l'Escola de Bosch. No sé, era un repte molt gran per la Rosa Sensat.
I dona.
Per acabar-ho de dubar. Sí. Sí.
Realment, totalment diferent. Perquè l'àmbit, el nombre d'alumnes, tot el que sigui. Comentar que ella, allà, el Milà i Fontanals, no va fer de mestre, diguem-ne, tenint un tutora, com sí que tenia, doncs, allà a l'Escola de Bosch. En canvi, s'hi va dedicar de dematí fins a la tarda plenament a dirigir, a compartir, a fer els claustres, L'avantatge que va tenir, i tots els altres grups escolars, és que els mestres havien estat escollits pel Manuel Ainhoa, per la Secretaria Tècnica de la Comissió de Cultura, d'un, diguem-ne, una selecció de currículums.
O sigui, amb criteri.
Exacte. És a dir, no és allò que... Si eres...
No és una allau de mestres. No. És mestres escollits.
Si tu havies sortit del magisteri, doncs no tenies currículum. Per tant, volia gent, diguem-ne, amb solidesa. I moltes recomanacions, en aquella època funcionava així, dels inspectors, de personalitats, el Pompeu Fabra...
Sí, sí, el que és la selecció de personal, per entendre'ns, es feia així. Sí. Coneixes a no sé qui, confies... Sí. Si tu tens bon criteri, segur que l'esculls bé, etcètera.
Sí, hem de tenir en compte un fet, i és que en tots aquells anys, i ara segur que en molts casos també, hi havia una autèntica... actitud gairebé d'apostolat de fer de l'educació un element per canviar la societat. Sí. No existeix el cap de setmana. El mestre és el que acompanya els nens a les activitats esportives. El mestre era gairebé una persona que la seva vida era absolutament l'escola i els nens de l'escola, i molt, tenia molts pocs espais particulars. Era com una mena de ONG permanent, excepte quan entrava a casa seva. Si no, clar, la gent el coneixia tothom pel carrer, perquè, clar, no hi ha transport. L'únic transport que hi ha és el tramvia, però la resta de llocs...
A peu.
I aleshores, aquesta funció, és a dir, no ho desacreditem dient que hi havia influències. Clar que n'hi havia.
Però, és com funciona.
Però hi havia, era molt vocacional.
Molt.
I aleshores, aquesta actitud, això era bastant prudent. Per això podem trobar que es produeix a tot arreu de Catalunya, amb aquestes comissions pedagògiques, amb aquestes jornades que feien culturals pel reciclatge dels mestres, que després Rosa Sensat als anys 60 o 70 ho reincorpora, aquest reciclatge de les escoles d'estiu. És a dir, fan una funció, diguem, de compromís dels mestres en millorar la societat. És a dir, el somni de fer una societat millor, els mestres
passa
hi participen.
Per aquí, passa per l'ensenyament.
I precisament perquè era vocacional el que feien aquells mestres, d'aquí l'èxit que van tenir, no? És clar, la República, per alguna cosa, doncs va canviar l'escenari, no?
És tot un coixí social que li dona suport.
Exactament.
Com va organitzar aquella escola? Perquè, és clar, el que comentàvem, les dificultats de sortida eren ben diferents.
Sí.
L'Escola Bosch tenia uns reptes, però aquests reptes, la sensació que dona és que eren molt superiors i molt més complexos.
A veure, moltes reunions, i el que ella va proposar precisament amb l'enquesta que li va passar al Joaquim Xirau és que demanava més hores, més personal. Per què? Perquè ella volia un, diguem-ne, que un mestre sabés com educava els seus, és a dir, conèixer què fa el company o companya, Per tant, ella es va fer molt perquè hi hagués un criteri, no dic unificat, però sí que hi hagués aspectes que coincidien amb la dinàmica dels companys, no? I ella realment és que es va dedicar també, igual que la seva germana Josefa, és als alumnes amb més necessitats. O sigui, nanos que els hi costava l'aprenentatge...
Però necessitats educatives, en refer...
Sí.
No, no.
No, no, educatives.
No, 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 no necessàriament socials.
A veure, el barri ja ho era.
Ja, ja, per això.
Era... El Raval ja era un barri, doncs, molt humil, molt treballador. No, volia dir educatives, eh? Mm. Educatives, i llavors, esclar... entre això i després fer el mestre, doncs, de les classes nocturnes, bueno, és això que dius tu.
Ja, quan, tot
només
el dia.
Descomptava, quan, desconnectava quan arribava a casa.
Sí, sí, sí.
I, digues, digues,
sí,
perdona. Sí.
No, i és que ell, el dia això, m'ha agradat molt, Josep Maria, d'aquesta formació que l'Ajuntament els va donar, els mestres, no? Uh-huh. I ell en tot moment va participar, eh? Uh-huh. Va participar. Doncs, per exemple, amb el Seminari de Pedagogia, no? I altres institucions, a formar dones i, en general, els mestres.
Quines dificultats si va trobar? Perquè m'imagino que, esclar, no tot devien ser flors i violes, i més en uns anys. Pensem que són, de fet, coincideix pràcticament amb la República, sí, per mesos, sí, però és la República, que evidentment hi havia d'una banda un gran desig de renovació pedagògica, d'una altra banda unes mancances econòmiques, sí, i uns problemes de rerefons que repercutien tot. O sigui, he d'imaginar que l'any 34, per exemple, els fets del 34, sí, no devia resultar indiferent a cap aspecte de la societat lligat, no, amb l'administració. No. No, no sé com ho va viure ella.
Bé, com els altres, com va poder, eh? Perquè realment el bienni negre que es diu...
Sí, per exemple, eh? No va ser l'única cosa que va passar, van passar moltes.
Sí, i després també la Guerra Civil, perquè no pensem que també... A veure, la FAI, es va posar també amb directrius, amb escoles, i això era, a veure, molt incòmode, no? Perquè et treia del teu àmbit directiu. A veure...
Clar, que aquí hi ha les dues opcions, no? Hi ha l'opció, diguem, republicana en general dels partits catalans, sí, i després ja, en aquest cas, la Federació Anarquista Ibèrica, que té un concepte diferent de la societat i vol, sí, fer la revolució. Clar, això, sí, xocava.
Sí, sí, clar.
Per això es crea el CENU, el Consell de l'Escola Nova Unificada, sí, que intenten, diguem, sí, bueno, nedar entre aigües.
Nedant, sí.
El primer semestre del 1933, el president de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, l'intel·lectual Joaquim Xirau i Palau, va adreçar un qüestionari a tots els directors dels grups escolars del patronat. Les respostes de Rosa Sensat, que en aquell moment dirigia el grup escolar Milà i Fontanals i ja tenia 60 anys, mostren molt clarament la seva manera d'entendre l'educació.
La disciplina dintre de cada centre docent. Mitjans per aconseguir-la. Tàctica que cal exigir a cada director en aquest afer tan delicat.
És indispensable, sobretot en els grans grups, una disciplina estricta en tot. Els mitjans per aconseguir-la són, primer de tot, que el director sigui rígid i sever per ell mateix en el compliment del deure i en la fixació de les normes d'ètica per tota l'escola. I, segon, que no faci de dictador, sinó que apel·li a la consciència professional de cada un i que es prenguin les mesures d'ordre i disciplina per acord de tots. El tracte als deixebles ha d'ésser cordial i seriós. L'amor l'ha d'inspirar. Consells i previsió. Res de càstigs ni premis. En els grans grups, evitar la disciplina de caserna. Si cada mestre es cuida constantment dels seus i sap establir la disciplina d'un treball ordenat, es pot assolir una disciplina general acceptable.
Exposicions escolars? Exàmens? Grans exposicions periòdiques? Supressió d'aquestes demostracions i considerar les escoles en exposició i examen permanents?
Exàmens? No. Exposicions escolars, com s'han fet fins ara? No. L'escola ha d'estar sempre disposada a mostrar la feina que fa i a organitzar una exposició en 24 hores. Exposició simple dels treballs normals i usuals del noi per ordre de dates, perquè es vegi l'evolució del seu desarrollo i el seu guany. Això pot servir d'estímul als mestres, de control als directors i de satisfacció als pares, si se'ls crida per mostrar-los la feina dels nois.
Com s'han de manejar pels efectes de l'ordre en grups de gran concurrència i aglomeració? Cal portar-los als actes públics o a les manifestacions?
En general, no convé, per moltes causes, portar els nois a llocs d'aglomeració. Tampoc fer-los servir de comparsa per manifestacions polítiques. El noi, però, ha de viure la vida del carrer. Ha de sortir del clos de l'escola com més millor. Excursions, tantes com se pugui. Assistència a manifestacions culturals, artístiques, etc.
Això és En Guàrdia.
Salvador Domènech, hem comentat abans que la Rosa Sensat continua de directora, malgrat totes aquestes dificultats, fins l'any 38, que ja ve d'entrar a la guerra i quan ja la situació està més que deteriorada. Clar, és una persona, a més pels estàndards de l'època, molt gran.
Sí.
En aquella època, sí. 60 i poc, ja eren persones ancianes,
correcte.
Expectativa de vida, etcètera, etcètera. Sí. Quan plega, a l'any 38, plega perquè la fan plegar o plega perquè no té més remei?
A veure, coincideix que fa 65 anys i llavors es podien jubilar. Es podien fins als 70, però ella decideix perquè si hagués quedat als 70, si no hi ha hagut aquests inconvenients que hem comentat abans,
sí,
no?
Sí.
Del fa i també altres incidències. Però ella se li havia mort feia poc al seu marit i l'Angeleta Ferrer, la seva filla, estava malalta. I llavors va dir, escolta, és el moment, em jubilo,
sí.
I ja està. Però llavors el que va fer el franquisme és realment castigar a tots els mestres públics. I llavors, com que ella tenia, diguem, era del ministeri, és clar, li van expedientar, no li van deixar tornar a ser directora, i ella el que no va voler és ser mestra només. I, bueno, doncs, després la van fer esperar 3 anys més, fins al 43, amb una pensió de misèria. I sempre jo dic que gràcies a l'Angeleta, que tenia, doncs, treballava a l'ensenyament també, doncs va poder...
I que no va ser viure. Depurada.
I no va ser depurada. Simplement la van castigar doncs a fora de Catalunya, com feien
habitualment.
El desterrament.
El desterrament realment, clar, ara en aquesta època, a part dels problemes de mobilitat actuals, aquesta època sembla una relativament poca cosa, però estem parlant d'un moment en què el transport era molt difícil, els lligams familiars...
Era
un càstig molt dur. Ara no ens sembla tan dur, però...
I el franquisme va fer molt comú, això. La gent no n'és conscient,
Sí. Per això dic que...
Hi va haver molt odi. Molt odi cap a el que era republicà, independista, li posaven si era una persona, doncs, separatista i radical, si també havia estat en sindicats, tot això... diguem-ne, inventat, ho dic sincerament.
Aquests últims anys, o sigui, a partir d'aquesta jubilació entre forçosa o no, ja relativament gran, malgrat tot va viure bastant, Rosa Sensat. Com ho va viure, aquests moments? Va poder seguir exercint la mestria amb els mestres?
No, res. Tot això es va acabar. De fet, ella va continuar amb un cercle d'amistats més reduït, no? fent doncs, àpats de reunió. Sempre l'acompanyava la Josefa, la seva germana, era més petita, però realment ella, diguem-ne, no es va poder
fer
plenament aquella vida que havia portat des de jove, no? plenitud. Va ser com una decadència obligada.
Rosa Sensat mor l'any 61, si
correcte,
no vaig errat, i el que és molt important és que el llegat d'ella, sí, reviu, floreix,
sí. Sí,
que és una cosa també xocant, no? Perquè una persona que sí, sí, els últims anys de la vida,
sí,
pràcticament queda enterrada en vida,
sí,
diguéssim, i
sí,
que
senyor,
desapareix,
sí,
perquè no té més remei,
sí,
i que en canvi, al cap de relativament pocs anys de la seva mort, torna a sortir la seva...
Al cap dels 4 anys, al 65, i tot gràcies a Marta Mata. Marta Mata, com que la seva mare era l'Àngels Garriga, que havia estat doncs, el Baixeres i el Pere Vila, és clar, això des de casa ja ho va, ja poder, aquesta paraula, viure, no?
Sí, sí.
Ara que m'agrada dir-ho. I llavors, és clar, va connectar... Doncs,
és com una mena de relleu generacional, la Marta Mata.
Sí, 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 sí. I llavors va connectar doncs, amb el Zandre Galí i altres, l'Artur Martorell, i li van... El Galí és el que li va dir que posessin el nom
de Rosa Sensat,
perquè feia poc que havia mort
a l'escola,
4
sí,
anys, i jo crec que va
escola
ser molt
mestre,
encertat,
sí, sí,
sí, perquè realment va ser doncs, això, jo m'agrada dir una altra paraula, una donassa integral, pedagògicament, a nivell formatiu, i és clar, va ser tot un èxit,
Salvador Domènech, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia, el doctor Salvador Domènech ha publicat entre molts altres, insisteixo, aquest llibre Què són 150 anys? Una mirada inèdita de Rosa Sensat, republicana de Boliana Edicions. Moltíssimes gràcies, Salvador, i t'esperem aviat aquí un altre cop.
Moltes gràcies, Enric, de veritat, un plaer i un honor.
Al revés. Josep Maria Soler, tu que vens de família de mestres, tant mare com pare,
sí, sí, sí,
te suposo que aquests temes encara t'emocionen més, no?
Sí, home, a més és que passa que en certa forma aquesta lluita constant que sempre hi ha per l'escola catalana, per la pedagogia, per l'aprendre, per ensenyar, és la nostra història.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Cristina Serra, Marc Lobato i Albert Cortés.